Avui, a l'Aula ELEAC, parlarem d'un nou programa d'aprenentatge i servei que desenvolupa l'Escola Pau Sants. Es tracta d'una campanya de donació de sang. A la secció d'Aula en Aula visitarem el Club Infantil i Juvenil de Sant Feliu que ara ofereix el seu espai i els seus monitors a les escoles. A la secció A Fons coneixerem els hospis i també parlarem de la nova coordinadora d'Educació Feminista de l'Hospitalet. A la secció Aula News assistirem a la projecció del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament i sabrem com cal que els infants tinguin cura de les seves dents. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dues alumnes de l'Escola Sant Feliu ens recomanaran llibres. Comencem!
Benvinguts a Aula ELEAC. Moltes escoles i instituts de la ciutat desenvolupen programes d'aprenentatge i servei. Es tracta d'accions que repercuteixen en la societat, en el seu entorn més immediat. L'Escola Pau Sants ha començat aquest curs un d'aquests programes. Concretament, és un dels centres que organitza una campanya de donació de sang. Avui parlarem sobre com s'ha organitzat aquesta campanya i com està previst que es desenvolupi. I per això tenim amb nosaltres a la professora coordinadora del programa, que és l'Esther Carvajal, i a tres alumnes, la Sara Palacios, el Roc Loriente i l'Anna Fabré. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Esther, comencem amb tu. Explica'ns una mica què és un aprenentatge servei i per què decidiu l'Escola Pau Sants apuntar-vos a fer aquest en concret.
Hola, doncs és un projecte que implica que relacionem els aprenentatges que es fan a l'escola, en aquest cas a l'àrea de medi, amb un servei que es pot fer a la comunitat. Llavors és una manera de fer veure que la donació de sang és molt important, implicar les famílies i a més el barri perquè col·laborin i donin sang.
Per què concretament una donació de sang? Per què no vau decidir fer un aprenentatge servei d'una altra temàtica?
A veure, va haver algun mestre del claustre que va saber d'aquest projecte que s'estava realitzant a altres escoles i instituts i ho va veure molt interessant, ho va comunicar al claustre i van decidir que era una idea bona per poder-ho realitzar amb els alumnes de 6è.
Dius que heu treballat des de l'àrea de medi, no? Quines accions heu fet? Com heu començat a treballar el tema?
S'ha treballat des de medi i des de plàstica també, des d'artística. A l'àrea de medi perquè s'havia treballat anteriorment al sistema circulatori en relació al cos humà i havíem parlat també de la sang, per què serveix, les funcions i per què és important. I llavors estava molt relacionat amb això, la importància de la sang i com podem col·laborar perquè tinguem prou sang per tothom.
Va venir també alguna persona externa a fer algun tipus de formació?
Sí, va venir una persona, la Marta, del Banc de Sang i Teixits, i ens va fer tota una sessió d'explicació de com s'aconseguia la sang, per què era important, quins components i a més el procés que passa la sang des que es dona fins que arriba als pacients. I ens va posar vídeos i ens va fer una explicació a tota la classe.
Ho heu treballat només amb 6è o amb diferents cursos?
No, aquest projecte en concret s'ha treballat amb 6è.
I es va començar a treballar al setembre?
No, es va començar a treballar fa un mes aproximadament. Ah, sí? Des que ella va venir, després nosaltres hem fet el procés de fer els cartells. Després s'ha fet una campanya pel barri amb la penjada de cartells, donant flyers, i s'ha estat fent això, aquesta campanya, perquè pugui venir més gent.
Després ells ens explicaran els detalls. Exacte. De la campanya. Ha estat difícil? És la primera vegada que ho feu. Quines dificultats us heu trobat en aquest procés?
A veure, la veritat és que ha estat fàcil treballar amb els nens perquè s'han implicat moltíssim. Es va agradar molt la proposta des del primer moment i després han col·laborat altres mestres, com et dic, la mestra d'artística, l'Anna, i el tutor, que és el Manolo. I entre tots hem fet tot el procés per fer el cartell, les explicacions, cadascú ha fet una part.
La donació de sang serà?
El 10 de desembre, a la tarda.
Vale. Doncs anem a veure més detalls sobre tot aquest procés que heu fet vosaltres a 6è per poder crear tots aquests materials que avui tenim aquí i per poder organitzar aquesta donació que serà la setmana que ve. Primer de tot, havíeu de fer un cartell, em sembla. Que és així? Mira, l'Anna ens agafarà el cartell. Vale. Llavors, havíeu de fer un cartell. Com vau treballar aquest cartell? Sara, comença tu a explicar-nos.
Mira, el que vam començar va ser, vam agafar amb un paper i cadascú ho vam separar per quatre parts i vam començar a dibuixar-ho a mà. Després va sortir la meva idea, que era la gota de sang, com bé està mostrant l'Anna, i vam fer amb Canva cadascú gratuït amb els nostres ordinadors el que una idea.
Anem pas per pas, perquè dius la gota de sang, però la gota de sang és una gota de sang especial.
Sí, té una capa amb un cor.
I què significa aquesta gota de sang amb una capa i un cor?
Representa que qui vingui d'una sang és com valent.
Com un heroi, no?
Com un heroi
Un heroi que porta una capa, no?
Sí.
Sí, vale. I això va ser idea teva?
Sí. La professora Lana ens va mostrar un par d'idees, unes quantes, però jo vaig fer aquestes i va ser seleccionada la meva de les més votades, perquè bastant gent va fer aquesta idea, però li va agradar més la meva.
Vale, llavors vau fer una votació.
Sí, vam fer la votació
a classe, vale.
I després la vam fer amb Canva.
Vale.
Gratuït, i van sortir la de tres nois, com el Roc d'aquí, també la Carla i un noi que es diu Ian.
A veure, el Roc ens ho acabi d'explicar, això. Un cop que ja teníem el disseny triat, que era el disseny que havia fet la Sara, el passeu al Canva. El Canva és un programa de, bueno, que serveix per fer dissenys i això. Vosaltres havíeu treballat ja amb Canva alguna vegada?
Alguna vegada, però molt poques vegades, com només dos o una vegada. Llavors, pues, fer això pues, ja ens ha ajudat una mica a entendre una mica com el Canva, com funciona i aquestes coses.
I és difícil?
A veure, tens que trobar, perquè nosaltres tenim que tindre les coses gratuïtes, doncs tenim que trobar les coses que ens agradin i gratis.
Que siguin gratuïtes, clar, perquè la Sara ha dit dues vegades, és que és gratuït, clar, llavors, i això qui us ho va dir, que existia aquest programa, la vostra professora?
Bueno, l'any passat vam fer com una mena de Canva, que no es va acabar, però vam fer com una mena de Canva l'any passat amb la nostra tutora, Cés López, ex-tutora, i llavors pues, ja sabien que existia i aquest any pues, estem fent ja diferents.
Vale. Llavors, coneixíeu el Canva i us dieu, vale, ara anem a fer amb el Canva, anem a fer aquest disseny que ha fet la Sara de la gota amb la capa i el cor, no? I va guanyar el teu disseny.
Bueno, va guanyar el de Sara, llavors els...
Tu el vas aplicar.
Sí, i amb dos companys més, el Ian de Besa i la Carla Capdevila, vam ajuntar totes les gotes en Canva i va sortir aquesta gota superheroi, superheroïna, sins.
Deies que t'havies encarregat del fons.
Sí, del fons.
Era important aquest fons.
Sí, perquè era com que destacava més la gota i si era, per exemple, un vermell més fosc, pues la gota no destacava tant. Destacava potser més el fons. Llavors aquest fons era com una mica més que destacava la gota i que era com també bonic.
És a dir, que us heu preocupat del disseny gràfic, de que sigui maco, però que també hi hagi missatge, no?, a dins.
Exacte.
I a més d'això, el cartell té un eslògan, té un títol, vale? Que, Anna, quin és aquest títol?
Posa Salva vida, dona sang. El vaig pensar jo, però és que a mi el vaig pensar perquè no m'agrada les frases que són massa llargues. A mi m'agraden les frases directes.
Les idees concretes,
sí.
No? Molt bé.
Llavors vaig pensar aquesta idea i em va agradar.
I com ho vau treballar això a classe? Un cop que havíeu decidit el disseny, vau dir, va, ara hem de triar un eslògan.
Sí, bueno, primer vam fer que cadascú faci un títol, o sigui, un eslògan i un logo, i després fèiem votacions del que ens agradava més i vam triar aquest.
Sou molt democràtics, vosaltres.
Sí.
Vau fer una votació pel disseny, una altra votació per l'eslògan. L'eslògan diu Salva vides, dona sang.
Sí.
A banda dels cartells, heu fet altres elements. Quins altres elements heu fet?
Volíem fer un QR perquè així puguin escanejar i puguin saber tota la informació i si es volen apuntar per venir, millor.
I també, a part dels cartells, heu fet uns flyers, no?
Sí.
els flyers tenen més informació a dins i tot això. Vale, molt bé. Llavors, això és la part gràfica. Ah, no, queden les xapes. Explica'ns el tema de les xapes. També les heu fet físicament vosaltres?
Sí, ahir vam estar una estona fent unes quantes i és per quan ja hagi passat la donació de sang, les persones que hagin donat sang li donem això com de regal.
Vale. Anem a parlar del dia de la donació de sang, en què consistirà i què és el que fareu vosaltres també. ¿Vale? Sara, recordem, quin dia és la donació?
El 10 de desembre, i la setmana que ve.
De quina hora a quina hora?
Des de les 4 de la tarda fins a les 8.
Moltes, bueno, 4 hores, no? Està bé.
Sí.
I on es farà concretament la donació?
Concretament es farà a l'escola, a dintre, a l'interior. I al pati de l'escola deixarem perquè tots els pares que no puguin deixar els seus fills sols amb els avis o amb algú, els puguin deixar allà i estiguin jugant. I estarem nosaltres organitzant una mica, estarem els ells amb la recuperació, quan els pinxem, el qüestionari i tot això, tot el procés.
A veure, són moltes coses, eh? Fareu, per exemple, quan arriba una persona, l'atendreu vosaltres, la rebreu vosaltres?
Sí, més o menys, pues, llavors primer té que omplir un qüestionari per veure si fa poc o ja fa molt va tindre una malaltia, perquè potser si fa molt i era molt greu, pues, llavors no pot donar sang, perquè potser encara sang té una mica d'allò. Llavors, si després del qüestionari ve que li fem una entrevista mèdica, si has tingut una cosa o...
I això ho fareu vosaltres també? O donareu els papers?
Crec que ho fem nosaltres, amb ajuda d'algun adult, clarament. I pues, si després tot està correcte, pues, ja pot anar directament a donar la sang.
Vale, llavors, dona la sang. I què passa després?
Després tenim un refrigeri. Si es troba malament o si vol menjar alguna cosa, pot menjar. I li donarem un regal, que és la
que és el, xapa. La xapa forma part del... és el regal.
Sí.
Vale. Llavors, és molt important que vingui molta gent, suposo, aquell dia. Com ho esteu fent per que vingui molta gent?
Al principi, bueno, quan ja havíem dissenyat els cartells i els flyers i tot, vam sortir un dia pel carrer i vam enganxar els cartells, li donàvem els flyers a la gent perquè així sàpiga que el 10 de desembre farem la donació de sang.
I la gent què us deia?
Hi ha algunes persones que acceptaven fàcilment, unes altres que preguntaven què era i hi ha algunes persones que deien que no.
Que no. I a banda de gent del carrer, del barri, vosaltres en quin barri esteu? En quin barri està la vostra escola?
Sant Josep.
A Sant Josep. A part d'això, també ho heu comentat a les famílies?
Sí, per exemple, el dilluns d'aquesta setmana vam fer... el que vam fer és, amb quart i cinquè, li vam cantar una cançó i vam fer l'espectacle que farem aquesta tarda, la cançó de la donació de sang, perquè sàpiga tothom i li digui als seus pares. I avui, al concert, aquesta tarda, també la cantarem perquè tothom sàpiga, les famílies i tot.
Clar, perquè la campanya l'heu fet als de sisè, però el que voleu és que tots els companys dels diferents cursos, no?,
sàpiguen
i ho puguin explicar,
a casa. Els tiets i tot això.
Vale, ara expliquem una mica qui pot donar sang, perquè em sembla, tu deies abans que es farà un qüestionari de salut, perquè potser no tothom pot donar sang, no? Quines són les característiques que ha de tenir una persona per poder anar a donar sang?
Pues mira, les més característiques és que té que tindre més de 18 anys i menys de 70 anys, no m'equivoco, i té que té un pes mínim. Aquest pes mínim és de 50 quilograms.
També deies que si han tingut alguna malaltia greu, que no poden donar sang, no?
Exacte.
I alguna qüestió més? Per exemple, us vaig a posar a prova, a veure si ho sabeu, si una persona s'ha fet un tatuatge, penseu que poden donar sang o no poden donar sang?
Jo crec que... Depèn on se l'hagi fet, pot, però si se la fa on li treuen la sang, crec que no es pot.
Esther, tu saps això?
Jo crec que sí, que poden donar sang i, bueno, depèn del lloc, doncs punxaran potser en una altra part.
Jo diria que durant uns mesos no pots donar sang, eh? si tens un tatuatge. Ja és una cosa, quan arribeu a l'escola ho comproveu, per si ve alguna persona que s'acaba de fer un tatuatge, dir-li, ei, que no pots donar sang. Vale, això són les característiques per donar sang. Quanta sang s'extreu del cos en una donació?
Mig litre.
Mig litre. I quantes vegades podem donar sang al cap de l'any?
Els nois crec que eren 4 vegades i les noies 3.
Mig litre és molt?
No.
No? Sabeu quanta sang hi ha al cos?
5 litres?
Jo no ho sé, eh?
Sí,
jo ho sé, però no me'n recordo com era.
Entre 4 i 6 litres, més o menys. Vale.
Per què és important donar sang? Per què serveix aquesta sang que dona la gent?
La sang és molt important perquè, per exemple, n'hi ha nens amb malalties, adults, que necessiten sang. Per exemple, la Marta, la noia que va vindre a explicar-nos la donació de la sang, ens va explicar que hi havia un nen que es deia Bernat, necessitava sang cada dues setmanes perquè tenia una malaltia greu. També, per exemple, els accidents molt greus o quan et traspassen un òrgan. Uh-huh. Per exemple, jo tinc un cor però és malament, no em funciona, em donen un altre cor d'una persona que és donant, necessitem sang per totes aquestes coses. És molt important.
I vosaltres per què penseu que la gent no dona sang? Perquè si la sang és tan necessària i gairebé tothom pot donar, per què la gent no va tothom a donar sang?
Perquè algunes persones, com et tenen que treure sang amb una agulla, doncs potser alguna persona té por a les agulles o a vacunar-se, però potser com té por a les agulles, doncs diu, millor no vaig perquè tinc por i no vull.
I us han dit si fa molt de mal això de donar sang?
Nosaltres, jo crec que no fa mal i crec que és com una vacuna. Fa poc ens van fer vacunes i a mi no em va fer mal, llavors crec que no fa mal una donació de sang.
Però estan una estoneta, no? Allà
sí,
traient
20-15 minuts.
Molt bé. Esther, què s'aconsegueix treballant d'aquesta forma a l'escola, treballant d'una forma tan pràctica, que ells ho facin tot i facin una cosa que realment després tindrà un resultat?
Exacte, és una manera d'aplicar els coneixements que han fet, aplicar-los a la vida pràctica, veure que allò serveix pel dia a dia. I després és una manera d'implicar-los i que quan puguin, que siguin donants, no? I que vegin la importància de ser donants. Uh-huh. I a més la idea és això, que escampar aquesta idea a totes les famílies i gent del barri que es pugui.
Tu, Sara, tu creus que tu ara no pots ser donant, encara no tens 18 anys, tu t'agradaria ser donant quan siguis major d'edat?
A veure, jo crec que és molt important i m'agradaria, però jo tinc molta por a les agulles. A mi no puc. Per exemple, quan es va vacunar fa poc, tenia molta por i va vindre una amiga meva amb mi a abraçar-me perquè em puguin vacunar i a mi, concretament, em va fer mal. Però jo crec que és important donar sang i que cadascú necessitaria algun moment sang i jo crec que podria ser que jo sigui donant, perquè és molt important.
Tu pensaràs, quan arribi el moment, igual ja, llavors ja no te fa tanta por, no, les agulles?
Sí, ja hauria algun moment que ja no em donarà por, hauré vacunat més vegades i jo crec que sí, potser.
Roc, tu què opines? Tu creus que seràs donant de sang quan siguis major d'edat?
Home, a mi m'agradaria donar sang perquè així podria ajudar a unes altres persones que necessiten sang, com havia dit abans la Sara, el Bernat, que necessitava sang cada 2 setmanes. Mm. Llavors, pues, m'agradaria i pues, no em desagradaria.
A tu no te fan por les agulles?
No, però potser a vegades si veig una persona posant-li una agulla potser em molesta, sí, però quan me la posen ja està.
Bueno, amb no mirar ja sí, n'hi ha prou, no? Però sí que
jo tanco els ulls sempre i llavors ja està tranquil.
Anna, tu què?
Jo crec que donaré sang perquè potser si tu dones sang en algun moment necessitaràs tu sang. I a mi la veritat no em fan por les agulles i sempre a les vacunes estic una mica nerviosa però no ploro ni res, estic bé.
És a dir, que tu segurament sí que seràs una potencial. I algú de vosaltres voldrà ser infermer, metge o alguna feina així relacionada amb la sanitat que ha de veure les agulles? Em sembla que no, eh?
Jo sí, a mi m'agradaria ser o professora o metge, però no m'agradaria molt estar sent infermera. M'agradaria més amb els nens, però potser que sigui. Potser que superi tot això.
Tu, Roc?
A mi no m'agradaria molt perquè potser posar agulles, per exemple, és una altra cosa, o alguna cosa és així, i m'agradaria més posar-me amb la part artística, m'agrada l'art i aquestes coses, i ara m'agradaria pues, fer escultures i aquestes coses.
És a dir, que aquesta vessant artística que heu treballat a l'escola, sembla que a tu t'agrada, no?
Sí, a mi m'agrada molt aquesta part.
I tu, Anna?
Jo no vull ser metge, la veritat, i m'agrada més els animals, m'agradaria fer competicions de cavalls i tot això, o potser veterinària, però metge d'humans, no, no.
Però també treballen amb agulles, els veterinaris, amb animals. Què heu après en aquests mesos treballant amb aquesta donació de sang?
Jo, per exemple, he après moltíssimes coses. He après la sang, per què serveix, tot això, les quantitats de sang que es treuen en una donació, que en una bossa, quan et treuen la sang, salves tres vides, moltes coses molt importants que crec que molts nens ho tenen que saber i que totes les escoles o instituts que puguin ho haurien de fer.
És a dir, que totes les escoles potser haurien de fer sí. de tant en tant una campanya d'aquest tipus.
Una campanya, jo crec que sí.
Roc, què destaques tu del que has après durant aquesta campanya?
Pues hem après diverses coses, per exemple, el tipus aquest de com es fa entre la donació de sang, la sang que fa, pues el posen en un refrigeri, posen etiqueta si és AB positiu, negatiu, zero positiu.
El tipus de sang que és,
també
no?
Una mica els tipus de sang, perquè potser jo em sabia els meus, però potser hi havia uns altres que no els sabia. I pues, tipus de sins, també com ha dit la Sara, quan et treuen de la sang, i moltes més coses interessants.
Perquè depèn del grup sanguini que tinguis, només et poden donar sang del teu grup sanguini, no?
Sí, per exemple, AB positiu pot donar A i el B positiu, i el B negatiu pot donar A i B negatiu, i el A positiu només pot donar A positiu i a vegades a B positiu, i la B igual, però amb la B, i el 0 negatiu i positiu pues, a vegades també pot variar una mica, però hi ha menys persones que tenen aquest tipus de sang, llavors pues, té que els animen a vegades a...
Perquè a més són donants universals, no? L'O es pot donar a les altres persones també, no?
Sí, és una mica universal, com tots dius.
Molt bé. Anna, què destaques tu que hagis après?
Jo he après de que les malalties també, algunes necessitem sang per les malalties, i he après que és molt, molt important la sang. Jo vaig veure que quan feien canviar els òrgans i tot això, no necessitàvem, per exemple, 10 bosses o més. Jo vaig veure que era com 2 bosses o...
Ja feien, no? I es necessita molta sang en el cas d'un trasplantament. Mireu, si jo us volia proposar una cosa, abans d'acabar el programa, ja estem acabant l'entrevista, m'heu explicat que heu fet una cançó, que la cantareu avui i altres dies, no?
Aquesta tarda.
A l'escola, i que és una cançó que heu fet vosaltres, no? La lletra l'heu fet vosaltres, és així?
No, bueno, l'ha fet la nostra professora
la vostra
música
professora.
I l'hem cantat.
Vale. I és una cançó que convida a la gent
a que vingui.
Us atreviríeu a cantar, si us dono l'entrada? Us atreviríeu a cantar una miqueta?
Vale.
Sí? Sí, va, doncs vinga, va. 1, 2, 3 i...
Vine a donar sang, t'esperem al Pau Sants. Si vols apuntar bé aquesta data, el proper de desembre a la tarda, allà t'esperarem amb moltíssimes ganes. En la donació faràs el millor, una gran ajuda des del teu cor. No ho dubtis, col·labora, és una gran causa. Només amb una bossa tres vides se salven. Et cuidaré molt bé i no passaràs gana perquè tu sempre s'està ajudant, sempre et dones un cop de mà, sempre estàs per tot el que cal, una gran persona que se n'adona a qui ens cal ajudar. Sempre ens dones un cop de mà, sempre estàs per tot el que cal, una gran persona que se n'adona. Vine a donar sang.
Molt bé, nois, vaig aplaudir-vos, i tot, Molt bé, molt bé. Jo crec que haureu de gravar aquesta cançó i passar-li a tota la gent que vol promoure les donacions de sangs, perquè és molt xula, Felicitats per la cançó, felicitats per la campanya. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al programa, per explicar-nos tot això, i esperem que el dia 10, dia 10, El dia 10, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, esperem que hi hagi molta gent que vingui a donar sang a l'Escola Pau Sants. Gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
El Club Infantil i Juvenil de Sant Feliu ofereix les seves instal·lacions a les escoles de primària i a l'escola Bressol del barri. És una iniciativa que ha començat aquest curs. El divendres al matí, l'alumnat dels centres pot jugar en els diferents espais del club. Hem acompanyat l'escola Pablo Neruda en una d'aquestes visites.
Que, hola! Hola, Núria! Què tal? Mira, mira, estic a la caseta al Club Infantil Sant Feliu. Escolta, què esteu fent aquí? Què esteu fent? Esteu jugant?
No, sí!
I de quina escola sou?
Hola!
I què, quants anys teniu?
Quatre!
No, no crideu al micro, que si no els farem a l'orella tots, A tu primer. I com es diu la vostra classe?
Pau Neruda.
A l'escola Pablo Neruda. I la classe, els u? Seis, no?
P4.
Núria, estem aquí al Club Infantil de Sant Feliu. Us esteu passant bé?
Sí!
Ah, que sí, és xulo, aquest lloc. Heu jugat a moltes coses, oi? Sí? Doncs mira, ara estem jugant a la caseta, ara baixo que no em caigui, i aquí tenim de tot, Estem al Club Infantil Sant Feliu, del barri de Sant Feliu, de l'Hospitalet, on l'escola Pablo Neruda està aquí jugant amb totes aquestes magnífiques instal·lacions. Aquí veiem la cuineta, que estan els nens, a veure... Veieu? Estan jugant al joc simbòlic. Què tal? Que esteu jugant? A cuinetes? Esteu fent un dinar? Em prepares un dinar ben bo per mi? Després ho vinc a buscar, Sí? Doncs... Tu estàs fent un hotel?
Pastel.
Un pastel? Anda, me fas un a mi també? Li faràs una a Núria i ens fas un pastís? Després la vinc a buscar, vale? Que xulo, Doncs veieu? Totes aquestes instal·lacions són del Club Infantil Sant Feliu i l'escola Pablo Neruda, com altres escoles del barri, doncs poden venir en horari lectiu a jugar doncs en aquest Club Infantil de Sant Feliu. Espectacular, aquestes instal·lacions. Estem amb l'Antònia López, la directora del Club Infantil de Sant Feliu. Què tal, Antònia?
Hola, bon dia.
Escolta, aquí. Molt xulo això,
Sí, sí.
Explica'ns una mica quin és l'objectiu, perquè ara esteu cedint al Club Infantil Sant Feliu a les escoles del barri.
Bueno, dintre del barri Sant Feliu, farà 7 anys van construir la xarxa socioeducativa del barri Sant Feliu. Va ser una manera de treballar col·lectivament tots els recursos educatius del barri. Això, conjuntament amb la reflexió per part de l'entitat de que els espais que tenim són uns espais meravellosos i que es podien amortitzar, oferir-los a les escoles del barri, van començar a generar un calendari on tots els divendres les escoles del barri, les tres escoles de primària i l'escola Bressol, podien venir un matí a disfrutar d'un matí lúdic. Sempre entenem que el lloc és una eina educativa superpotent i que l'espai pot proporcionar precisament un munt d'aprenentatges, I des de llavors que estem encantats de poder que tots els divendres vinguin infants del barri a disfrutar de l'espai.
Són moltes escoles bressol que venen aquí?
En el barri són tres escoles de primària i una escola bressol. Normalment els que participen són els d'educació infantil, perquè l'espai està més adequat per infants de 3 a 5 anys. Sí que és cert que a vegades han vingut també els de primer i segon, i ara estem en un procés d'adaptar més l'oferta també pels de primer i segon. I també la reflexió de que aquest espai el podem obrir a d'altres escoles de la ciutat d'Hospitalet que vulguin venir i vulguin aprofitar un matí lúdic.
Perquè em deies que ara esteu des de fa un any a la guia intro.
Ara des de fa un any vam incorporar aquest recurs a la guia intro amb la idea aquesta de poder-lo oferir a les escoles, a totes les escoles infantils d'Hospitalet. Sí que és cert que per les escoles de Sant Feliu sí que van marcar per aquest treball conjunt que sí que és gratuït, per les altres escoles sí que hem marcat el cost del monitoratge. Bàsicament no podria ser divendres, hauria de ser o dilluns o dimecres, perquè aquest espai entre setmana també és espai familiar i per tant intentem combinar tots els dies.
Suposo que moltes escoles venen perquè no tenen espai als seus centres, no? O altres perquè, per exemple, en el cas de la Pablo Neruda doncs, no té una ludoteca i aquí doncs, poden tenir el joc simbòlic, la saleta de psico, per llegir, els cotxes, no? De tot una mica, tot diferents ambients.
Clar, normalment la dinàmica del matí quan venen hi ha un primer moment on es fa una dinàmica de trobada entre tots els infants i els nostres educadors, on s'expliquen les normes de l'espai, també com anirem treballant durant aquest espai, l'anar recollint, l'anar compartint, i després comencem amb la dinàmica del lloc més lliure, sobretot potenciant el lloc simbòlic, el lloc de psicomotricitat. I després tornem novament a la calma a través d'una dinàmica, una cançó, perquè se'n vagin d'aquí també una mica, perquè ja has vist que estan una mica saltats en aquest espai. No?
Normal, jo ja estava a la caseta i emocionada. Sí,
tu t'hauries quedat.
Jo ja em quedo aquí. I escolta, i les propostes les feu vosaltres, no?
Les propostes normalment les dissenyem nosaltres, però això no treu que si una escola ens diu concretament, no sé, per exemple, ara hem fet una proposta concretament vinculada a la Castanyada amb una de les escoles, per tant, les acabem adaptant també a les demandes, si tenim alguna demanda amb les escoles. Totes les escoles, quan marxen, omplen l'enquesta de satisfacció i això també ens ajuda, doncs no sé, l'any passat es va valorar que havien d'incorporar més espais per poder llegir. Doncs són aportacions que nosaltres aquest any també hem recollit i les hem anat incorporant.
Molt bé, doncs Antònia, moltes felicitats perquè és una gran proposta i així els nens poden gaudir i molt soroll l'espai.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres anem a parlar doncs, amb una de les mestres de l'escola Pablo Neruda. Què tal, Noé?
Hola, molt bé.
Escolta, doncs, com és que veniu aquí i quin creus que són els avantatges pels nens?
Bueno, primer som una escola del barri, estem molt propet, a dos carrers. Treballem conjuntament amb l'Esplai Club Sant Feliu i fa moltes propostes engrescadores. I la ludoteca ens encanta.
I vosaltres no teniu ludoteca a l'escola i per això també veniu, però a part d'això hi ha diferents doncs, espais que els nens també puguin explotar una mica, no?
Sí, exacte. És un espai que nosaltres agraïm molt perquè és molt lúdic, està molt ben pensat i dissenyat i ens dona marge perquè els nens explorin, juguin, es cansin una miqueta, explorin i tot molt bé.
Un gran avantatge que us pugui oferir doncs, aquesta ludoteca aquí al Club Infantil Sant Feliu i pugueu disfrutar-la, no?
Sí, i tant.
Moltes gràcies, Noé.
A vosaltres.
Doncs jo, Núria, em quedo aquí, no sé si atreveixo això, bueno, crec que faig dos esglaons i ja està, per si acaso me caigo. Escolta, em puc quedar aquí i jugar amb vosaltres? Em jugo amb vosaltres? Doncs pues vinga, va, què ho feu aquí? A veure com ho feu, això. Passeu per aquí, salteu... Adéu, Núria, em quedo a jugar.
Amb motiu del 25è, el Dia contra la Violència envers les Dones, es va presentar a la ciutat la nova coordinadora per l'educació feminista de l'Hospitalet. En aquests moments, la coordinadora la formen la SAFA de 5 escoles que ja fa temps desenvolupen accions per educar amb una visió feminista. Ara volen aportar els recursos que tenen i organitzar activitats perquè siguin més les entitats que s'apuntin a aquest tipus d'educació i engrandir així la xarxa.
Mira, el moviment comença el curs 2015-2016, quan des del CAIT la Rosa Tarrés, que era psicòloga del CAIT, ens truca a l'escola i ens diu que està amoïnada com a psicòloga, com a professional del centre, perquè veu que cada vegada hi ha una altra vegada més noies joves sol·licitant visites per haver rebut violència masclista. I ens proposen fer una formació sobre violència masclista per fer una revisió dins del propi equip, valorar com estàvem treballant des de les escoles aquest aspecte. I els nens exercien, no? Exerceixen violència masclista sobre les nenes, no? Només pel fet d'haver nascut nenes. Llavors allò ens va trontollar moltíssim. Ho vam explicar a les famílies i les famílies van demanar que elles també volien. Ens va sorprendre perquè pensàvem que simplement donaríem la informació i va haver un grup de famílies que va dir que nosaltres també volem formació. Nosaltres ho vam observar i ho continuem observant ara igualment amb el tipus de joc que realitzen els nens i les nenes, la diferència del tipus de joc, com realitzen aquest joc, no? Les accions que realitzen, com els nens posicionen el cos i com el posicionen les nenes, no? Els nens sempre estan com, no? amb el pit una mica més a fora, es mouen molt més, ocupen molt més espai dins el joc i les nenes, en canvi, la seva posició habitualment és més endins, ocupant molt poc espai, espais que són externs al centre de l'estança o del jardí o del pati, etc. No? O sigui, amb això es veu claríssim, no? I inclús aquesta situació de poder que els nens exerceixen sobre les nenes, de com es col·loquen físicament el que diuen. Ja hi ha comentaris entre els nens de els nens no porten faldilla, els nens no poden jugar amb nines, les nenes no poden agafar les motos... O sigui, això nosaltres ho escoltem molt activament a l'escola, a la que ja comencen a tenir llenguatge. Els contes que teníem, les cançons que cantàvem, com teníem els espais de joc organitzats de manera que aquells que estaven o que utilitzen més les nenes estaven en un racó i els que utilitzen més els nens estaven més centralitzats. Per tant, els nens tenien més possibilitat d'ocupar molt més espai que no pas el de les nenes.
Jo el que em vaig adonar principalment a la formació és que la perspectiva feminista o aquesta orientació en perspectiva de gènere és un procés personal. Comences a identificar violències a fora que tenies normalitzades. Llavors el següent pas és veure quan tu les exerceixes. I aquí comença també el procés personal. No? Aquesta ràbia que veus a fora, i Déu meu, no? Que dius ara veig violència a tot arreu. No? Jo havia viscut feliç i de sobte hi ha violència al meu entorn, a gent que jo estimo, a gent per la que m'he sentit estimada, començo a veure aquesta violència que exerceixen sobre mi.
Què va passar? Que clar, l'escola Bressol té una durada de 3 anys. Moltes d'aquestes famílies, a l'any següent o al cap de 2 anys, marxaven a escoles d'infantil i primària del mateix districte i d'altres districtes. I van tenir la necessitat, quan van arribar a les seves escoles, de continuar el projecte. Perquè és, jo he après això a l'escola Bressol, no vull anar a una escola on això doncs, no s'implementi tampoc i no reflexioni. I un dels nostres objectius és poder-ho obrir a totes les escoles de la ciutat, perquè en realitat és des de l'educació que només és possible erradicar un tema com aquest, perquè la societat està tan impregnada de patriarcat, no? de violència masclista, que els nens i les nenes fora de l'àmbit educatiu ho tenen molt difícil.
I aquí també una mica aquesta perspectiva de la necessitat d'acompanyar en l'educació en això, perquè és algo, és el que et dic, és un canvi de perspectiva, un canvi de mirada interna, no només cap enfora, sinó també cap endintre. Ja hem fet difusió per xarxes, llavors tenim un formulari d'adhesió, un tríptic d'informació, i la idea és donar-nos a conèixer i que es puguin posar en contacte amb nosaltres per poder adherir-se i crear pues, aquest compartiment de recursos. La idea seria això també, des de les diferents AFAs, promovem formacions, materials i les compartim.
Sabeu qui són els OSPIs? Es tracta d'uns personatges que han aparegut aquest any a la ciutat i que s'encarregaran de fer arribar l'esperit nadalenc a l'Hospitalet. Fa uns dies vam tenir l'oportunitat d'entrevistar-los en exclusiva i això és el que ens van explicar.
som hospis. Sí. Bueno, ens encarreguem de quasi tot. Bueno, els reis fan molt també les coses com som, no? Sí. Però bueno, nosaltres emboliquem...
Bueno, els hi fem tota la feina, diguem-ne.
Fabriquem regals, ens bueno, portem cap aquí per allà... I ens agrada molt, sobretot el que més ens agrada és jugar.
Jugar, passar-ho bé.
Sí.
I fer riure.
I disfrutar.
Bueno,
nosaltres som funcionaris de la il·lusió, de la màgia,
de l'amor,
de la solidaritat,
del bon rotllo,
sí, de la diversió.
I d'oblidar una mica també la pena, encara que hi som, però bueno, anem a passar-ho bé i
sí,
a gaudir de la,
sí,
del Nadal, no?
Sí, sí. Som funcionaris del Nadal.
Claro.
Sí.
Què diu?
Eso solo has de preguntar al alcalde.
No tocabas.
Eso no tocabarás mai.
No tocabas. No tocabas. De moment la sorpresa, els hi podem dir la sorpresa.
No ho sé, perquè ha de fer... Ha de fer
com molt sorpresa. Ah,
però no.
Una pinzellada.
No, no pot ser,
no pot ser, no li podem...
Shhh, només el calendari. El calendari. No, que això ho ha de dir l'alcalde.
Calendari
d'en Ben. No, ui, casa. No,
que hi ha molta finestra.
No, lo de la casa del Pare Noel, no podem dir res, no podem dir res. Ho tenim prohibit. No podem. Mira, no podem.
No diem lo de... Silencio. De nuevo. Perdona,
Home!
No, de 0 a 150 home, anys.
Home, perdona, però és que totes les persones grans tenen a dintre un nen i una nena petit. I això és la màgia del Nadal.
Els nens petits, els papes, les mames, els avis, les àvies, els gossos, les gosses, els tiens, les tietes, els padrins, les padrines, tots junts al carrer a gaudir d'aquest Nadal espectacular a l'Hospitalet.
Que no t'ho acabaràs, no t'ho acabaràs, perquè ja... Faci de coses així. També. Sí. Aquestes ulleres que portem poden llegir totes les cartes que han escrit els nens, siguin d'on siguin, estiguin escrites més petits, sí, o amb lletres més grans.
Amb lletra de metge.
Ho podem entendre tot.
O sigui que som infal·libles.
I una miqueta màgics, també.
Sí.
I podem veure on viu a tothom. Localitzem... I sabem a on va anar aquest regal? No te has d'oblidar de fer la carta als Reis Mags, sisplau, por favor, sisplí. Vale? Què li demanarem al 2025?
Bon rotllo, no? Simpatia,
sí,
amor...
Sí, bon rotllo... Empatia...
Sí,
amor...
Dolços, abraçades...
Sí, abraçades així...
Abraçades així, tu, molla...
Oh, I també...
I una manera de ser més guai, no? Més xula, no?
Sí, més xula, eh?
Ens oblidem de les tonteries, no?
A mi, sí, això és bonic, això és molt bonic. Mira, t'ha sortit algo molt bonic!
Continuem parlant de temes nadalencs, perquè fa uns dies va tenir lloc l'acte oficial d'encesa de les llums de Nadal a l'Hospitalet, en què van ser presents els hospis. Vam acompanyar els assistents que ens van explicar com van viure l'espectacle.
Ho tenim absolutament tot preparat.
Jo he vingut a veure l'encesa de llums, que és molt emocionant perquè cada Nadal ho fan i com veiem que tota la plaça s'il·lumina i és molt, molt xulo.
Pitxarem el botó. Ai, senyores i senyors. I serà llavors quan les llums de l'Hospitalet faran una gran explosió de llum i color.
Hi havia una torre que era la que faria que s'encengués totes les llums. I quan hem fet el compte enrere per encendre les llums, s'ha espatllat.
Apagui-t'ho!
Hem cridat els hospis perquè vinguessin a arreglar-la.
Sort que hi érem els hospis. Resulta que teníem preparada una encesa de llums, apoteòsica i perfecta. I què ha passat? Que hi havia una torre de llum que ha petat. I llavors doncs no ho podien arreglar i la gent normal no ho podia arreglar i necessitaven els hospis.
Els hospis són uns personatges de Nadal que ajuden a que tot sigui puntual.
Fan possible el Nadal i porten aquestes ulleres.
Ens encanta el Nadal i som els encarregats de fer-ho gairebé tot. Estem per lo que sigui, tot el que sigui nadalenc, aquí venim, a ajudar.
Uns eren entremaliats i l'altre eren de dolços.
Estaven per les façanes de l'Ajuntament, venien per aquí i llavors al final han aconseguit arreglar la torre.
Ha vingut com una carrossa amb dos hospis que han arreglat la torre.
Amb un tub de recargador, perquè no havia molta electricitat.
Ha sigut xulíssim perquè primer havia de comptar moltes vegades i ens ensenien aquesta estructura, després ensenien això, la Casa de la Vila i després totes les llums de la ciutat, i ha sigut superxulo.
Senyores i senyors, gent d'Hospitalet, gràcies! Un fort aplaudiment per tots vostès!
Necessitem lo principal, que és la màgia del Nadal. I com s'aconsegueix la màgia del Nadal? Molt senzill, amb els elements principals.
El segon moment important de les activitats nadalenques a l'Hospitalet ha estat la projecció del calendari d'Advent, que es va iniciar el diumenge 1 de desembre i que cada tarda, a les 18:30 hores, oferirà una nova projecció. Els dies 2, 3 i 4 de desembre no hi ha hagut projecció en senyal de dol per l'accident d'autocar a França. Dijous 5 de desembre es representaran les projeccions. Segons la tradició, de l'1 de desembre al 25 de desembre, cada dia els infants obren una finestreta d'un calendari que amaga sorpreses, normalment xocolatines. Per primer cop, l'Ajuntament de l'Hospitalet ofereix aquest particular calendari d'Advent en què els hospis són els protagonistes. D'altra banda, també a la plaça de l'Ajuntament, concretament a l'interior de l'edifici consistorial, es pot visitar el pessebre institucional que enguany està protagonitzat per figures gegants de Playmobil. A les darreres setmanes, el Centre Cultural de Santa Eulàlia ha acollit l'exposició Cuida't les dents, amb l'objectiu de donar a conèixer als infants la importància que té la salut bucodental i les conseqüències que poden patir si no segueixen els consells dels professionals. Hem assistit a una de les visites escolars a l'exposició, en concret, en l'alumnat de l'escola Pompeu Fabra.
Com és una dent? Quantes dents tenim? O per què serveixen les dents? Aquests són alguns dels conceptes que es tracta a Cuida't les dents, uns tallers educatius que han tingut lloc al Centre Cultural de Santa Eulàlia les darreres setmanes. Avui han visitat la mostra els nens i nenes de segon de primària de l'escola Pompeu Fabra.
El taller ha consistit en que ens ensenyessin a com rentar-nos millor les dents i saber quins aliments podíem menjar i quins feien mal a les dents.
I hi havia una càries, teníem que col·locar en aquella dent que hi havia una càries, els menjars que eren dolents de targetes, i en una dent que estava bé, els altres menjars que eren bons. I també ens havien ensenyat com fer fora les càries.
Cuida't les dents és un programa que organitza la Diputació de Barcelona. El seu objectiu és donar a conèixer als infants la importància que té la salut bucodental i les conseqüències que poden patir si no segueixen els consells dels professionals. L'exposició està adreçada als infants de primer i segon curs de primària, perquè són les edats en què cauen les dents de llet i es substitueixen per les definitives.
L'exposició, que és molt interactiva, té uns personatges que són molt infantils i que d'alguna manera doncs, bueno, els apropen als nens i d'aquesta manera, amb un llenguatge planer, òbviament, i s'intenta explicar què són les càries.
Els hem explicat la importància de rentar-se les dents, sobretot després de cada àpat, ja que és molt important treure els aliments o les restes d'aliments que queden entre les dents. I els hem explicat sobretot amb un joc de col·locar aliments bons i els que són dolents i que siguin més conscients doncs, del sucre que contenen tots els aliments i dels que han de menjar i dels que no haurien d'abusar.
Més de 500 alumnes han visitat els darrers dies l'exposició. Cuida't les dents col·labora cada any amb diferents professionals d'higiene bucodentals dels diferents caps de les ciutats.
Avui a la secció A mi m'agrada visitem l'escola La Florida. La Mireia i la Joana ens recomanen llibres.
Hola, soc l'alumna de quart d'ESO i em dic Mireia. Tinc 15 anys i avui us vull recomanar un llibre que vaig llegir a segon d'ESO i em va agradar moltíssim. És el llibre dels presoners del mar de Arturo Padilla de Juan, que jo crec que està molt bé desenvolupat sobre com habla dels personatges, perquè en el llibre hi ha com dues històries diferents, però que tenen el mateix com personatges, diguem. Una història es tracta sobre el Trapella i la Sara, que són dos adolescents que es van conèixer a les colònies de l'estiu. L'altra història es tracta sobre dos adults, que es diu l'Oriol i la Sara, que són una parella i que van vivint la vida sobre el mar. M'agrada perquè està molt bé desenvolupat la història, ja que quan es tracta sobre dues històries diferents, no et confons molt al llegir-ho. Està molt bé explicat i t'agrada molt. Vaig conèixer el llibre perquè la meva professora de català ens va posar per llegir-ho i és un llibre petit, i ens va agradar a tots els alumnes. Hasta alguns que no els agradava llegir, els hi va agradar i tothom vam aprovar els exàmens. Els recomano als adolescents com de segon o de tercer d'ESO, ja que és un llibre no, és curt, et pots enganxar, perquè molts companys meus que no llegeixen llibres s'ho van llegir i també els va agradar molt. O sigui, és un llibre difícil fàcil de llegir.
Hola, em dic Joana i sóc alumna de quart d'ESO del Col·legi La Florida. Avui us vinc a recomanar aquest llibre, que es diu Seremos Recuerdos. Tracta d'una jove que es diu Macarena, que ha aconseguit posar a ordre la seva vida i començar de nou, amb ajuda de la seva amiga Candela i del seu antic amor Leo. Aquest llibre l'he conegut perquè m'he llegit la primera part, que és Canciones y Recuerdos, que també és molt bo i m'agrada molt. Us recomano aquest llibre perquè tracta temes sobre l'amor, l'amistat i sobretot com valorar-se a si mateix. Aquest llibre t'enganxa més cada vegada perquè cada vegada és més interessant. La història tracta de que una jove que es diu Macarena té problemes en l'amor, les amigues les ajuda i també una jove que es diu Adriana. No li agrada el cos d'ella, no li agrada res d'ella i les amigues també les ajuda perquè s'hi valori. Li recomano aquest llibre a tots els joves perquè és molt interessant.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu consultar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de l'Educació 360 amb la Maria Trunyó, la nova directora de la plataforma Educació 360 de la Fundació Bofill. I també coneixerem com va ser el pas per l'Institut Santa Eulàlia de la medallista olímpica hospitalenca Paula Crespí. I, a més, sabrem com han fet de periodistes l'alumnat del col·legi Tecla Sala. Us hi esperem. Fins dimecres.